Bundiaran sun es wait.
Catalunya Informació presente Et maitin daran der ustiu, d'en José Badia.
Ja hi hem un dia més, serà avui el darrer dia o del maitín d'aran de l'estiu, i que demà, encara que siguem en l'estiu astronòmicament, en qui ha aquesta dimenjada, que no se barre l'estiu i començarà a tardar, doncs que nosaltres demà canviarem causes en aquest programa, canviarem sintonies, hi haurà també un nou concepte en tot el canal de 3CAT, i doncs demà que serà el moment de començar aquest canvi. Canvi que, per cert, ja ho és anat vedent al llarg d'aquest darrer any, d'empeus de les obres que érem en Viella, d'una, ja ho es puc veure a nova imatge amb aquest color magenta de, que mos personalitza i que mos és visible en es baixi de Palai de Geu. D'un demà que començam aquesta nova aventura, a condam demà, serà també de mi a conversa d'Amma, era síndica d'Aran, Maria Vergés, en tot avui arribat de ja a l'equador d'aquesta legislatura. Veurem d'una de que mos expliqui en Xunyau quines han estat aquelles causes subjacentes i també què manque de, en aquest projecte polític del Partit Unitat d'Aran entre d'aquests 4 anys, d'ús i en Xunyau més, que ja les hauen passat. Justament hem tot parlat de causes que hi ha hagut aquests dies. Coneixíem els resultats del pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció. Això se coneix com a Eplaensa i és el pla d'enquestes que el Servei Català de la Salut. Un projecte que comença en 2001 entra avaluar la qualitat de servici i el grat de satisfacció de les persones i usatgeres d'ames diferents serveis sanitaris públics i això amb l'objectiu d'artènyer i informació que és important en dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d'aquests serveis. I les enquestes que s'havien sanat en l'Hospital de la Val d'Aran, a usatgers de l'Hospital Val d'Aran, i d'una que han dat com a resultat que aquest centre, gestionat per Aran Salut, ha tingut la millor nota de tota Catalunya, entre un total de 56 hospitals que han format part d'aquest estudi i en la millor nota ha estat en menjar que se servís als pacients ingressats. L'Hospital d'Aran també ha tingut els millors resultats a nivell català en factors com ara la tranquil·litat entre descansar per a net o el dret de recebre i informació en 40 i sentir-se en bones mans. Avui, d'una, parlem d'aquest pla d'enquestes, vos dam et detall. I d'una, en darrer dia que recuperam activitats, converses d'aquesta sesió passada, avui que ha canviat el temps, que avui hem un mar de brumes, veirem d'una si aconseguís ara en les pròximes hores. Vos explicàvem aquest passat mes d'abril que era a Val d'Aran, era a Ribagorça, acollien efectius de l'exèrcit de terra que venguien a entrenar-se en d'empús anar en ta IOA missió en Antàrtida, aquí ho entaballar suport als equips de recerca. Nosaltres poguerem parlar d'Ameri i avui que recuperam aquesta conversa. Jo conversa que restacam també a un net important. Es glaceres, les geleres ja d'una de cada viatge són menys, de cada viatge retrocedissen més. En Guana era UNESCO que ella i jo crida l'acció en ta frenar era perta de les glaciers per escaument global i que d'una això afecta a un ritme sense precedents. Aquest de geu dels glaciers de muntanya s'ha accelerat en els darrers 6 anys i són que en 2023 perderen l'equivalent a Corbí Catalunya d'amb 17 metres d'aigua. En Guana, en París, aquesta primavera, 200 experts de tot el món analitzaren el fenomen en una massada organitzada per a UNESCO on a celebrar el primer dia mundial dedicat a aquestes reserves d'aigua d'ossa que canvi climàtic ha plaçat en temps de descompte. Seran és a ESA que vos portàvem en programa d'avui. Rebrem ara en motor aviat, que encara podeu ser respondre aquests dies abans no comence. Era una vostra zona de motor aviat, serà condada de la setmana que ven. També ara m'hi ha guanyada a sa notícies que avui d'un assunt a es destacadi que ampliaram en els boletins informatius en els diferents blocs horaris d'aquesta casa de Catalunya Informació. E barraram d'ama era agenda en acabem causes a condavos entre d'aquests dies que vien. Comença d'un Joan Nagua, edició en darrer, Maitín d'Arana de l'Ustiu. Eta bé, avui, com cada dia, quan passen 6 minuts des de Maitín, que m'hi ha guanyada atensa que ara en casa nostra, en Tadacro, ja ho hem de nosati a Jofre Janué.
Comença la jornada a la Vall d'Aran amb la presència de les boires, de cel tapat, d'aquest petit canvi de temps que ha de fer que avui dimarts sigui el dia més insegur de la setmana. Tot i així, és un canvi de temps gairebé insignificant, poc important. Presència d'aquests núvols que ha fet pujar una mica la temperatura en alguns indrets del territori, al Baix Aran, per exemple, Bussols no s'ha baixat gairebé dels 14, ahir es va arribar a prop dels 11. Alta muntanya, en general, també el termòmetre ha variat poc o fins i tot ha pujat un grau, amb mínimes clarament per sobre dels 9 graus, poc per sota dels 10, en definitiva. I bé, al llarg del dia mantindrà aquest predomini dels núvols, potser més clarianes a partir de mitja a la tarda, res d'alguna roïna i poca cosa més, amb màximes que, evidentment, quedaran més curtes que ahir. És a dir, serà difícil que el termòmetre vagi més enllà dels 20 graus, on s'enfili més o s'hi arribi. El pronòstic pels propers dies és que el sol ha de tornar a guanyar terreny i, a més, amb perspectives que l'ambient es torni més estiuenc, amb un ascens de les temperatures.
D'un petit parèntesi, a Xulei, avui d'amagues mar de brumes, Xulei que he dit de tensa, que ha de tornar a temperatures 10 grats en Lac Redon, 11 en Cap de Baqueira, també en Sa Seuva, en Salardú, 12 grats en Bagergue, en Arties, en Garòs, en Viella, 13 en Bussòs, 14 en Pont de Suert, en Ribagorça, senyor més nauta, 16 en Sort, en Pallars Sobirà, puja 17 en Tolosa, 20 en Lleida, també en Barcelona, en Observatori Fabra, en centre que de Barcelona, que n'han hagués mai tinc 24 grats. Quan passen 8 minutes des d'avui de Maitín, com vos apuntàvem en aquesta portada d'avui, en menjar que se serveix als pacients ingressats en l'Hospital de Viella i en més ben avalorat de tota Catalunya. T'ho et diuen els darrers resultats de pla d'enquestes de percepció, experiència, satisfacció i plaença del Servei Català de la Salut. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, José, bon dia. Damunt 83,9% et menja servit en l'Hospital d'Aran i et cap tingut millor nota en tota Catalunya entre un total de 56 hospitals que han format part de l'estudi. Lo seguissin de prop per l'Hospital de Palamós o era Fundació Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. El secret d'aquest bon resultat, segons la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut, Maria Àngels Borràs, ell hi ha bona coordinació i també heret d'este un hospital petit.
Jo penso que hi ha bona coordinació que hauem directament amb l'empresa que s'encarrega d'aquesta prestació de la codina i d'en nosati, que treballa amb conjuntaments, que estan molt adhesius i que en petits també això és més fàcil, no és el mateix 500 o jo què més hi ha, 300 a menjars que en 50 o 60 o 70. De fet, els professionals que també mengen en l'hospital són contents, tot i mos et diuen. I metem molt interès perquè sabem també que és important els malalts o els pacients. Avui un senyal de satisfacció quan es meten a la bandeja de la taula i poden menjar i a croc que mengen les sente bé, que les agrada. I ara la veig amb aquest seguiment, aquesta sorvellança.
Era Espitau d'Aran també ha tenut els millors resultats a nivell català en factors com ara tranquil·litat, tenta descansar per a net, o heret de recebe i en formació incoherenta és sentència en bones mas. Segons era síndica d'Aran, Maria Vergés Acró, a veita bé de més particularitats del sistema aranès de benestar de salut.
Bé, jo penso que Anna veia especialment amb com ha de ser a terme la gestió sanitària i social en el nostre territori. Per un costat, perquè era proximitat, era de pensi de poder gestionar aquesta competència de manera directa, ens permet també adaptar el sistema, en aquest cas el nostre hospital, als besuns dels territoris, les limitacions que hauem. I paral·lelament també perquè hi ha una implicació, pensi, més que destacable dels professionals del sistema que són els que també ballen aquella sensació de proximitat, de seguretat, d'acompanyament als persones els usatgers del nostre hospital. Pensi que aquests resultats el que anem i meten valor que haguem un model que funcione, que ha sigut mancances com a evident en els que també se treballa, però que hi ha un model que funcione i que respon als besuns de la ciutadania.
Tot això reflecteix un tracte proper amb el pacient, segons Vergés.
La tranquil·litat és evident que el nostre entorn, el nostre territori ja se preste a d'acro, era emplaçament a un ell, era espitau també. La resta d'ítems, com a digui, responen, pensi, a d'acro, ara també a compromís dels professionals que comprenen el nostre model, que han donat l'atenció a les persones com a areix del son treball, a d'acro, pensi que els usatges també se les repercutissen en aquella sensació de confiança, de sustitut de proximitat, ara haurà de resoldre els seus dubtes, els seus pous, d'atier a cro que han de besuny quan són o ingressats en hospital o quan han de besuny els servicis medicals que s'oferissen.
Se mos fixam en grat de satisfacció global, l'Hospital d'Aran Arteny era 3a, millora nota de Catalunya, pet darrer de l'Hospital Clínic, que era l'Hospital Comarcal d'Olot, era Garrotxa. I un resultat de pla satisfactori, segons Maria Àngels Borràs.
Vull dir que això, et diré en representació de tot i els meus companys, i un orgull, perquè hem els més petits de Catalunya. I a la veig arribar a aquest nivell, i mèrit de tot i eri, i no som que des assistencials de tot i des administratius, que treballen per darrer, perquè tot ja n'era voluntat, i ja dir el que diria la síndica, era implicació, un compromís amb el sistema, i també, i no hi menor, el model que hem que ens permet treballar tot i integrats. Això suen no és fàcil, i quan els pacients també diuen que valoren aquesta continuïtat o aquest seguiment des d'uns a més alt, i perquè quan estàs ingressat, que el cas d'aquesta enquesta que va dels pacients ingressats, però després quan passa a estar primària, ells receben, si ell de besuny parlen de men metge amb qui ha estat ingressat, i ell deia tu t'hi ha coordinació pet d'arrenc, després des de l'atenció a les persones, des del departament també si cau programa causes, o tot va coordinat, i a poc a viatges no en perfectes, però jo penso que cada viatge més acabem d'una forma més beneta en la direcció, que també ho hem parlat, de programa d'atenció centrada o atur de les persones.
Deia-te costat et plaença 2025 també mostra prepauses d'accions de millora, com a poden estar reforç dels protocols de consentiment informat, de materials visuals, ús, sessions informatives, i també la millora de la gestió de les habitacions compartides amb criteris més personalitzats o millores en la privacitat.
Bueno, tostem hi ha reptes a millorar, tostem hi ha causes a millorar, perquè hi ha per a causa que ja ens heu admetut a sorvellar segons quins circuits que heu en marge de millora, i d'auti que heu en bona nota, però que tots temps se pot millorar, però ja que estem.
En cas de l'Hospital d'Aran, el estudi s'ha et acomdat dia 8 antia d'enquestes als pacients.
Quinze minutes passen des wait de Maiting. You
should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the dark. I had to count to 10 and take a breath. You think that you don't have beauty in abundance, but you do. And that's the truth. Some visions don't ever fade. I don't need a camera to capture this moment. I'll remember how you look tonight for all my life. When everything is black and white, your colors explode. See the way this night is unfolding beautifully for us. It's getting late, but I don't mind. We'll take this in until the sun comes up. And I think that what we have is like every dream I had came true. Lying here with you, a photo could not show.
També ensenyau de música a t'animar, hagués maitint d'un grisot de brumes baixes en Val d'Arana, d'Amet Sheeran, que ho hem començat, hagués tema que portava per títol Càmera i un tema de son darrer treball. Ho he de desanau minutes i ara que vos parlam i recuperam un des a es que d'un ho hem oferit a l'un d'aquesta sasunga. Entre finals de març i començaments d'abril, uns efectius de l'exèrcit de terra vengueren entre a Val d'Aran, entre a Ribagorça, entre a entrenar-se, entre a Dempús poder anar, entre a Antàrtida, a ballar suport als equips de recerca que aquí ho treballen. Els responsables escollien la zona de Cavallers en Parc Nacional d'Aigües Tortes, estat de Sant Maurici, i també Pla de Beret en a Val d'Aran, en tot cercar condicions extremes que se podien semblar als antàrtiques més. Les condicions que trobaren no sigueren cap els millors poder podríem dir entre això que cercau en premú que d'unes temperatures nautes, manca de neu ja en aquest moment, d'un que era activitat d'un no sigués de lleua era més reduïcida de totes les que cercau. Més ara fin, sé que aquesta pràctica que s'alonguec de 31 de març a 3 d'abril. Aquí i a l'un d'aquests dies els participants se centraren en millorar les coneixences teòriques i pràctiques en condicions d'iret neu es lleu que d'empús podien aplicar en Antàrtida. En la muntanya, que eren pràctiques de salvament en cas d'hipotèrmia i encordament en glacier, doncs que els militars se trobaran en Antàrtida a temperatures aquí d'enquí a 20 grats de just de zero, vents d'enquí a 70 km per hora, i també risc de demorar a prop d'un volcà actiu. El destí d'aquest equip serà la base antàrtica espanyola Gabriel de Castilla, que hi plaçada en la isla Decepción. I una campanya antàrtica que se desenvolupa cada any en la base antàrtica espanyola, com diria en Gabriel de Castilla, i que d'una se plaça en l'arxipiel de l'isla Shetland de Chutenta, que la pugats localitzar en mapa, si voleig. Més també se participen en aquell d'autilocs de territori antàrtic que se determinen en totes, sostien en aquest cas al Ministeri de Ciència e Innovació i també al Comitat Polar Espanyol. El comandant de l'Armada de Terra i cap de la campanya antàrtica ja número 39, Javier Avizanda, mos explicau era versatilitat de destacament força de besuny en aquelles latituds. Era equipa de militars d'un eix multidisciplinari, eix format per comandant, el responsable de logística, i militars coneixedors desairaus de sanitat, de medi ambient, de moviments de navegació, de comunicació, motors, instal·lació i també alimentació.
Somos 11 militares, somos un grupo heterogéneo, muy versátil, que ya porque cada uno tenemos un perfil distinto. Yo soy el jefe de la base antártica española, Gabriel de Castilla. Luego tenemos un oficial y un suboficial de transmisiones, un médico, un veterinario, dos de alimentación y cuatro de especialistas, dos en motores y dos en instalaciones.
Y que quiero que este presenta 15 bulla actuación que pueden hacer.
Claro, tenemos que ser autosuficientes y ser capaces de solucionar los problemas por nosotros mismos, ya que estaremos aislados y cualquier emergencia pues tardaría tiempo en recibir ayuda o contestación. Sí, pudiera haber casos de hipotermia, de congelaciones, puede caer un hombre al agua. Todo esto hay que tenerlo previsto, cómo actuar en cada caso y ser capaces de reaccionar.
Avizanda així que cada un dels components i expert en una disciplina o en la seva disciplina, més que tutti han de saber tutti els treballs possibles.
Sí, claro, por ejemplo, el PAN y también todas las reparaciones de los motores de las lanchas hay que repararlo, los grupos electrógenos que no nos podemos quedar sin electricidad por tema de calentar el módulo. Luego también hay las telecomunicaciones son muy importantes, ya que no solamente la dotación del ejército de tierra, sino que el personal científico envía datos a sus universidades pues para ir trabajando en las universidades.
Explicau d'una que avui hem vingut entre a Val d'Aran entre pràctica exercicis que d'empius aquí ho meteran en pràctica.
Nos encontramos en el Valle d'Aran, ahora actualmente en la localidad de Viella, y hemos venido a este valle para realizar la primera fase en montaña invernal, ya que las condiciones de la nieve y la montaña nos permite entrenar en las condiciones similares a lo que lo haríamos en el continente helado. Hemos estado haciendo movimiento por nieve, hemos utilizado raquetas, hemos hecho también utilizado piol y crampones para hacer progresiones por glaciares, y también hemos practicado la evacuación de heridos, y actualmente pues estamos ahora mismo en Beret consolidando esas técnicas.
No són que en Beret, més que també han estat en Airau de Colomers en ta eració a preparació.
Y hemos estado en el refugio de Colomers y aquella zona para realizar las prácticas en las condiciones más similares a la Antártida.
Com a detall, Madeja Bizanda, tot en ta este presti en ta un viatge que serà força lunga, tant preparació com a per a missió en era Madeja.
Sí, la preparatòria ya ha empezado y va a durar todo el año. Y no termina cuando hayamos ido a la Antártida, hayamos cumplido nuestra misión de apoyo directo a la ciencia y hayamos regresado, sino que tenemos que relevar el material y hacer un trasvase de conocimientos con el personal de la próxima campaña antártica.
D'un dels principals reptes d'aquesta missió, que són d'un costat les condicions meteorològiques, més també l'isolament.
Para empezar, me gustaría recalcar que hay dos grandes retos. El primer reto sería el aislamiento al que está sujeta la base antártica española Gabriel de Castilla, ya que estamos a 1000 kilómetros de Ushuaia, que es la parte continental donde más cercana. Y el segundo es el clima extremo, ya que a pesar de que las temperaturas no suelen bajar mucho de cero, la humedad y el viento intenso hacen que la sensación térmica sea muy baja. Suele ser siempre inferior a cero, menos 10, menos 15...
En Antàrtida, bàsicament, les funcions que seran ballar suport a treball de científics i de tot això que les calques investigadors entre la recerca i pot ser, ja sigui l'alimentació o el suport en els traslats.
És apoyo directo a la ciència i manteniment i apoyo logístico a la base. Abrir la base i dar al personal científic tots els apoyos que necessite, tant de que tengan agua caliente, alimentació, servicio sanitario, movimiento, navegació...
Ho hem dit que era base porta el nom de Gabriel de Castella i a base en refugi que sigui inaugurat en 1989 i se convertí que 10 anys més tard en actual base Gabriel de Castella. I a base que recep en son nom en honor a l'admiral espanyol que en 1603 navegat per aquelles aigües antàrtiques en tot informar en la tornada que avui he vist lluies immenses terres nevades. Segons Avizanda, era base Gabriel de Castella constituís la gran representació de l'estat en aquest allunyat continent en mostra tres capacitats de forces armades en exercir missions en quin lloc que sigui, de món o condició. Més també un exemple dit de cooperació i integració entre diferents actors de món científic o universitari. Era base antàrtica Gabriel de Castella, ell força desconeixuda en tant públic, per això comandant Mundaveri detalls d'era.
Lo que és la zona de vida se podria semejar a un refugio de muntanya, luego tiene un módulo científico, tiene un taller, ja que disponemos de vehículos, disponemos de embarcaciones, y para realizar todos los movimientos. Entonces, hay distintas infraestructuras. También el veterinario, que es el encargado de medio ambiente, tiene los distintos sistemas para realizar el reciclaje dentro de la isla y tener un impacto cero en el medio ambiente.
Aquesta missió en Antàrtida contribueix a la presència espanyola en aquesta zona, en tot complir tal també d'altres compromís i establir-hi en tractat antàrtic en protocol de Madrid. Se balla un suport imprescindible als investigadors espanyols i de la resta de nacionalitats, però amb el que realitzen et són treball en bones condicions. Se desenvolupen projectes propis d'interès en tant Ministeri de Defensa que seran d'empius aplicadi als diferents encastres de l'Armada i de la se vol difon el treball conjunt entre civils i militars de millor fin comuna el desenvolupament científic. En aquest sens, el tinent coronel José Antonio Sebastián, que també ell és cap de comunicació de la campanya antàrtica, mos da més detalls sus aquesta iniciativa.
La campanya antàrtica de l'Exèrcit de Tierra forma parte de un proyecto de país que es la campanya antàrtica global, que lidera como se conoce por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El Ejército de Tierra participa en esta campaña porque es la responsable de gestionar una de las bases científicas de las dos que hay, que está en Isla de Excepción, en concreto la base Gabriel de Castilla. La otra base, que se encuentra en Isla Livingston, es la Juan Carlos I y es responsabilidad de su gestión del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el conocido por CSIC, ¿de acuerdo? Todo ello está bajo el amparo de lo que se denomina el Comité Polar Español, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entonces nosotros, el Ejército de Tierra, como ha explicado el comandante, es el que gestiona esta base y es el que da el apoyo logístico en general en todas esas áreas que ya ha mencionado a los científicos para que desarrollen en la mayor comodidad posible todos sus proyectos.
El coronel Sebastián destacaba també en nou nivell de recerques que s'han en Antàrtida.
La ciència que se hace allí es de primer nivel, las instalaciones son de primer nivel. De hecho, este año se ha acabado de instalar un nuevo módulo científico que lo que permite es dar un salto de calidad a las investigaciones. Esta próxima campaña, estos componentes que llevarán personal especializado acabarán ya de conformarlo por dentro, pero lo que podemos decir que la parte exterior, lo que es la edificación, ya está completamente terminada. Con lo cual eso le dará una comodidad para hacer los trabajos a los científicos muy importante.
Dempús de l'estament militar remerquen també era una col·laboració d'AME en Castre Civil. Era investigació antàrtica requerís d'un era cooperació entre científics en Ministeri de Defensa.
Los científicos tienen que hacer su trabajo, que es hacer ciencia, ¿no? Para luego, pues, darla a conocer, porque toda la investigación que se hace en la Antártida es abierta. es una investigación que está al que todo el mundo tiene acceso. Es un compromiso que el hecho de pertenecer como España al Tratado Antártico es un compromiso que se adquiere. La investigación que se hace allí, los proyectos que se desarrollan son abiertos. Entonces, efectivamente, ellos se dedican a lo suyo y no tienen por qué tener una preparación, una formación específica para moverse allí. Por eso necesitan el apoyo, en decepción en este caso del personal militar, especialista en montaña normalmente, o en Livingstone de otros especialistas civiles que también existen, guías, etcétera, que les apoyan y que les hacen un poco el mismo rol. En una isla lo hace personal civil y en decepción, en Gabriel de Castilla, la base, lo hacemos los militares.
També ho hem volgut descobrir més causes, aixòs exercicis i pràctiques que aquesta brigada en casa nostra. I per això també podem parlar d'aquest brigada Luis Montoya de l'Hospitalet de Llobregat, que hi ha tècnicià de navegació en muntanya de l'expedició. Montoya ens ha explicat què ha anat preparació sanitària en les condicions que trobaran en glacier i també d'encordaments en acompanyar a científics.
En aquesta setmana estem preparant el que es diu la fase de muntanya per preparar-nos per l'ambient fred i de muntanya que trobarem a l'illa Decepción. Estem fent preparació sanitària, especialment respecte a l'hipotèrmia i al clima fred que trobarem a l'illa. Estem fent també pràctiques d'encordament en glaciar per facilitar el moviment dels equips de científics que estaran a l'illa.
Montoya ha dit que hi conscient que les característiques meteorològiques que trobaran en Antàrtida seran més extremes que no pas les que s'han trobat en casa nostra, més que d'una. És que han hagut així, ja les han servit per avançar en aquest any.
Bé, aquesta és una elecció del nostre comandament. Es pot fer a qualsevol punt del Pirineu. Per aquest any han escollit la Vall d'Aran, que és perfectament vàlid. Trobem condicions similars de fred i de vent. Tot i que sabem que ja l'ahir les condicions de vent i de fred seran una mica pitjors.
Com diríem, aquests dies els membres d'aquesta expedició que eren pràctiques també de primers auxilis, eren a servir a GPS, treballaren d'amnuts, erissatge material específic de muntanya, d'un ancoratges en anyeu i muntatge des tendes. Et projecte d'una que serà en mes de desembre. Cal dir que era concessió de Premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional de l'any 2002 a Comitè Científic en la investigació en Antàrtida, suposa que hi ha reconeixença conjunta de la investigació científica en Antàrtida, un continent únic, verge, dedicat a la ciència que suposa la reserva natural més gran d'aigua del planeta.
Et Maitín d'Aran, d'en José Badia.
Canviem d'AE, més seguim en tu parlar de condicions extremes. I ara d'una parlam de les glaceres, premo que era UNESCO, ben d'ello a crida l'acció en Artura era aperta des glaciers que cauament global a unit i un a un ritme sense precedents. El degeu des glaciers de muntanya s'ha accelerat en els darrers 6 anys, és un que, en any 2023, se perderen l'equivalent a Corbí Catalunya d'en 17 metres d'aigua. Dies endarrer en París, 200 experts de tot el món analitzaren el fenomen en una massada organitzada per a UNESCO en celebrar el primer dia mundial dedicat a d'aquestes reserves d'aigua dusa que canvi climàtic ha plaçat en temps de descompte. En tot el món, que hi ha 275.000 glaciers que corbissen uns 700.000 quilòmetres carradi i que emmagatzinen un 70% de l'aigua dusa que hi ha en el planeta. Aquesta situació crítica explica que, passat el 20 de març, per primer viatge, se celebrese aquest Dia Internacional dedicat als glaciers i que era UNESCO hagi dedicat aquest 2025 a preservar-les. Era UNESCO d'una decorau en París, d'amb fotografies de glaciers, explicacions de so que les arriba, barrament que en tornejau era bastissa, on sé que era conferència per a moltes científics i polítics debatessin a massa les conseqüències que haurà en els ecosistemes entre la nostra economia era aperta d'aquestes masses de geu. Ei, jo ha guillada és d'imatges que canvi climàtic causa en aquest tresor geladi. Se podrem veure fotos aerianes que il·lustren la perta rècord de geu en Antàrtida. Se mostrau el geu marrón de glacier de Tumur Peak en la Xina, que ja ha reculat 1.100 600 quilòmetres que radi. O era assaig desesperat de poder salvar glacier present en Itàlia en tu corbila d'en 100.000 metres que radi de tela. Això que mostren aquestes imatges connecte amb era crida que era un escola en sau en moment de daurie jornades. Lídia Brito, en nom des Nacions Unides, remercau era importància d'actuar ràpid en tarturar un fenomen era perta des glaciers de tot en munt gelat que hi ha a planeta se volem evitar una catastrofa que contribuirà a epujar en nivell de la mar, meterà en risc l'accés a l'aigua potable i augmentarà també el risc de patir inundacions i d'altres catàstrofes naturals.
La criosfera juga un paper crucial en els nostres sistemes hidrològics. Les glaceres proveeixen d'aigua a milions de persones i regulen el clima reflectint la llum solar i emmagatzemant carboni en el gel. Malgrat això, en les últimes dècades hem vist com s'ha accelerat la pèrdua de neu, de gel i de permagel. Les glaceres desapareixen a un ritme alarmant.
Era un escolerte de perill que supaus entrar a la seguretat alimentària de 2.000 milions de persones i la perta dels glaciers derivada de canvi climàtic. En els darrers 6 anys s'ha accelerat el desgeu d'aquestes masses de geu permanent, de sort que ja s'han convertit en adjó a causa de la pujada del nivell de la mar. Aquest és un fenomen que ven de lluny, com ha destacat Celeste Saulo, directora de l'Organització Meteorològica Mundial.
Les glaceres són un dels indicadors més visibles del canvi climàtic. Des del 1975 han perdut l'equivalent a un bloc enorme de gel que ocuparia una superfície equivalent a la de tota Alemanya i tindria una profunditat de 25 metres.
Els glaciers se les coneix com a esturs d'aigua de la planeta, en qui anue massa erena era imatge que tot ho hem en capa de geu permanent. Més les perdem en ritme, ja més vist en qui ara, com ho diem, en una entrevista en Catalunya Informació, Inés Dussanian, geòloga del Servici Mundial de Vigilància dels Glaciers, mos daue es donades.
Uno de los descubrimientos más importantes que hemos visto es que de los últimos 6 años están los 5 años récord de pérdida de masa glacial a nivel mundial.
De l'aigua dels glaciers depenen directament, diríem, 2.000 milions de persones en tot el món. Segons els càlculs de la UNESCO, si seguim amb el ritme de desgeu actual, això haurà efectes en augments interns de l'agricultura mundial i de tornada en la nostra seguretat alimentària. Abu Amani, ell és director del Programa Hidrològic Intergovernamental de la UNESCO.
Les glaceres, conegudes com les torres d'aigua, alliberen l'aigua progressivament, però el que està passant amb el canvi climàtic és que veurem que hi ha una acceleració en l'alliberament d'aquesta aigua. Quan la necessitem, als estius, l'aigua ja haurà marxat, perquè les glaceres s'hauran fos.
Era perta dels glaciers ja afectes en la pujada del nivell de la mar. Sun era dijous causa, com diríem, per darrere de la dilatació de l'aigua provocada per augment de temperatures.
Ese hielo que se pierde en las montañas tiene que ir a alguna parte y va al aumento del nivel del mar. Si observamos los factores que contribuyen a la alza del nivel del mar, los glaciares de montaña son el principal contribuidor en términos de derretimiento de hielo. El primer contribuidor es la expansión térmica, porque el planeta se calienta, el agua al calentarse también se expande.
I per això, i per d'altres motius, que era UNESCO decidir que dedicar aquest any a la preservació dels glaciers i celebrar el passat 21 de març el primer dia internacional dedicat a aquestes torres d'aigua que se consideren, com diríem, un dels grans indicadors de lo que el canvi climàtic provoquen al planeta. Dame cau moment global, se calcula que dos tercis des que encara sobreviuen desapareixeran. Audrey Assolà, directora general de la UNESCO, ha presentat a tau.
Les glaceres emmagatzemen 2/3 de l'aigua dolça del planeta i són l'única font d'aigua en nombroses regions del món. Aquest informe ens confirma fins a quin punt aquestes torres d'aigua, glaceres, neu i criosfera estan en perill. Si les perdem, ens afectarà arreu i comportarà un desequilibri dels ecosistemes, inseguretat i conflictes.
Glaciers n'hi ha per tot, a diferència de lo que passava anys en darrer quan se guanyaven geu i d'altres ne perdien, ara totes ne perden de geu. Era glaciòloga Heidi Sevestre met cauques exemples dels efectes de la perta d'aquestes masses de geu ja han enta cauques poblacions.
Veig comunitats que s'han de desplaçar perquè les glaceres s'han fos tant que ja no cobreixen les seves necessitats d'aigua ni tan sols per a l'agricultura de subsistència. I després hi ha els conflictes entre regions i països. El que jo veig és que la humanitat ja pateix els efectes de la pèrdua de les glaceres i caldria fer tot tot el que puguem per preservar-les per les futures generacions.
Aquesta que seria ja guillada global. Se barra me focus, se campam més a prop en Pirineu, són que demoren 14 glacies. E cap d'eri en Catalunya. Científics que les estudien calculen que no duraran més de 10 anys. Era pujada de temperatures i l'etau en tant d'aquestes formacions. Era de Montperdut ja entrat en la llista internacional de glacies víctimes de canvi climàtic. En els darrers 175 anys, d'empuix de període preindustrial, era serrada perdut en 95% de geu. I la temperatura mitjana que ha pujat a 4 graus en aquestes zones gelades, força més que en les cotes baixes. D'et, en Catalunya ja no demoren glacies, com diríem, d'unques que era darrere, era de Feixano de la Tellada, que se trobava en Val d'Aran, s'extingit en 1990, i és donades terribles que mostren els greus efectes de la crisi climàtica en son hoste. El glacier de Montperdut en Huesca, que agonitza son tour. El canvi climàtic a ETA, que acaba d'este, com diríem, incorporat en Global el Glacier Casualty List i un registre internacional que amassa glaciers desapareixudi en els darrers anys, a tau com els que patissen damatges que se consideren irreversibles. Era nostra companya Montse Poblet, visitau-hi aquesta zona, però amb aquests experts mos expliquen què passa.
Volant.
Els científics de l'Institut Pirenaic d'Ecologia, els quals avui acompanyem a la muntanya, fa 14 anys que estudien les glaceres del Pirineu. Els seus drons els sobrevolen sistemàticament per quantificar quant gel estan perdent.
El dron lo que va a hacer son unas pasadas. Aquí lo podemos seguir.
Dirigiéndose al punto de inicio.
Él se va a subir a 60 metros sobre el terreno y el dron nos permite tener una vista como en primera posición de lo que está haciendo al frente. Y aquí puedes ver el escaneo.
Por hacer una idea, en los principales glaciares del Pirineo, de media se ha perdido aproximadamente en cada glaciar 15 metros de espesor. Podemos hablar de un edificio de 5 plantas de espesor de hielo. De superficie, desde 2011, pues se ha pasado de unas 360 hectáreas a las 140 actuales. O sea, se ha perdido más de la mitad del área.
Avui el dron sobrevola els boscos de Panticosa, on Nacho López i Francisco Rojas estudien la influència dels arbres en la distribució i resistència de la neu. Però no estem lluny de la glacera del Montperdut, que des d'aquest any està a la llista internacional de les que desapareixeran en una dècada.
Solemos ir en helicóptero y hacemos los sobrevuelos desde la base del glaciar. La vida y la dinámica de un glaciar se basa en el balance de masa. Entonces, en temporadas invernales acumula nieve y esto le permite como mantener su masa. Y en la parte estival se ve las zonas desprovistas de nieve y que entonces nosotros medimos y luego se hace un balance de eso y ahí sabes cuánto ha perdido en superficie.
Por ejemplo, en 2011 apareció por primera vez una pequeña roca en el centro del glaciar y hemos ido viendo cada año cómo esa pequeña roca ha ido creciendo hasta ser, bueno, un acantilado que puede tener en algunas zonas de más de 40 metros de espesor y que ha partido completamente en dos el glaciar.
Ara el que era una massa compacta de gel són dues unitats. En una encara s'hi acumula la neu necessària per alimentar la glacera, però l'altra ja ni tan sols s'hi detecta moviment, una de les condicions intrínseques d'aquestes formacions.
Y vemos que circula mucha agua por debajo, por lo que es un glaciar que también tenemos miedo que pueda tener grandes colapsos. Se hacen cavidades muy grandes y estas cavidades se hunden o desliza por haber existencia de agua en su interior. Parte del hielo desliza y tienes derrumbes y grandes bloques de hielo que caen, lo cual puede acelerar muchísimo la pérdida de hielo.
A la glacera de l'Aneto, la més gran del Pirineu, passa si fa o no fa. S'ha partit en tres parts, ja no hi ha esquerdes, i el gel que trepitgen els alpinistes és cada cop més perillós.
Tuvimos que hacer un cambio de ruta para la extensión a l'Aneto porque la subida clásica de los portillones, atravesar el glaciar, era el máximo riesgo de esta travesía, porque toda la diagonal del glaciar estaban cayendo piedras constantemente. No solo eso, estábamos andando por un hielo vivo, ni sabiendo, con crampones afilados era fácil tenerse de pie, porque es un hielo fósil, es un hielo muy antiguo, muy viejo, que está muy endurecido.
Xemari Carrera fa 29 anys que treballa com a guia de muntanya i monitor d'esquí a la zona.
Antes, ¿qué teníamos? Teníamos que evitar alguna grieta, pequeñas coladas de nieve, sobre todo al principio de verano, pero la caída de piedras aquí era muy puntual. Yo hoy puedo decir que hemos tenido suerte los dos o tres veranos anteriores, porque es cuestión de suerte que una piedra que ves caer no venga hacia ti porque no sabes dónde va.
La glacera de què ens parla, com la del Mont Perdut, estan considerades monuments nacionals, però com les altres 12 que queden al Pirineu, els hi queda poquíssim temps.
Se puede decir que prácticamente todos ellos están en gravísimo riesgo de desaparición. Siempre se nos ha preguntado por cuántos años íbamos a tener glaciares en el Pirineo. Siempre decíamos la cifra de 50 años. Poco a poco nos parecía excesiva y pasamos a los 30. Y después de los veranos de 2022 y 2023, que han sido extremadamente calurosos, siguiendo además inviernos y primaveras de muy poca inhibición, nos ha cambiado completamente la perspectiva. Y ahora nos cuesta decir que los glaciares puedan durar más de 10 años.
Arriba l'estiu, en Maitín Daran, que no s'arture.
A comptar aquest dia 16 de juny, José Badia i Sofia Cabanes vos acompanyaran cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9 d'amb
Et Maitín Daran de l'estiu.
Hi haurà d'informació de mera actualitat de casa nostra i també de d'hora en la nostra llengua.
Et Maitín Daran de l'estiu.
En Maitín Daran de l'estiu, que barram avui, dijà dimarts, dia 16 de setembre, demà, dia 17, que ja comencen a nou a sesón d'en canvis. Ara, a seguida, posarem qualque detall més ara d'unes notícies, és a és, que avui seran destacades en els diferents boletins informatius. Ja ha començat d'et en Gaza, Pramuc Israel ha intensificat els bombardaments contra la ciutat de Gaza i diverses ons que apunten que ja hauria arrencat l'ofensiva terrestre de més tancs en ocupar completament aquesta ciutat. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, assegura que Gaza creme ni una piulada caet ni l'àtics d'et. Els atacs d'aquesta maitiada han combinat a bombardeji de míssils i drons, artilleria i projectil des d'helicòpters. Última hora des de Jerusalem, Jordi Brescó.
Bé, sabem que ha estat un atac molt intens, amb moltes bombes llançades en molt poc temps i que, segons les autoritats mèdiques de Gaza, haurien provocat 24 morts. Xifra, això sí que s'espera que creixi, perquè hi ha també dotzenes de desapareguts. Sembla que la guerra hauria entrat en una nova fase, a jutjar pel tuit del ministre Israel Katz i també pels testimonis que arriben de la ciutat de Gaza, segons els quals els tancs ja estarien dins la ciutat, preparats per l'ofensiva terrestre que, recordem, pretén ocupar aquesta capital de la franja. Recordem que fins ara Israel s'havia focalitzat en destruir diverses torres d'habitatge per facilitar la seva entrada i obligar també els veïns a fugir. Segons l'exèrcit, l'última dada és que ja ho han fet 350.000. I també parla del començament d'una operació el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que ahir va insistir que Israel compta amb el suport total dels Estats Units en les seves decisions a Gaza. De fet, Rubio acaba de dir que la finestra d'oportunitats per un acord d'alto al foc s'està tancant i que li queden dues setmanes a tot estirar.
Mentretant, el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola decidís de ser i usures se plante a Eurovisió per a inclusió d'Israel en concurs. Les protestes pro-palestines de final de la Volta Ciclista a Espanya han estat pujant encara més et enfrontament entre la Moncloa i el govern de Netanyahu i ara Pedro Sánchez demana era expulsió d'Israel des competicions esportives internacionals com ha estat també d'en Rússia. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Empès per les protestes pro-palestines, el govern espanyol eleva el xoc. Ràdio Televisió Espanyola anunciarà avui si es retira d'Eurovisió per la participació d'Israel, mentre que Sánchez demana que sigui exclòs de les competicions esportives. Feijó l'acusa d'atiar la violència.
Hasta que no cese la barbarie, ni Rússia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.
Es violencia política impedir que una competición deportiva termine.
Es violencia política alentar desde el gobierno el sectarismo contra todos los ciudadanos.
A l'espera que es concrete l'embargament d'armes anunciat per Sánchez, Defensa ja ha anul·lat dos contractes vinculats a Israel de més de 900 milions d'euros.
Per cert, que el Ministeri d'Exteriors convocarà que Esmaitín era encarregada de negocis de l'ambaixada d'Israel en Espanya a protestar per paraules de ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Sar, que acusava Pedro Sánchez de normalitzar la violència política i d'avui un govern antisemita executiu espanyol qualifica d'inacceptables aquestes acusacions. Mentre tant, també seguissin els atacs a Rússia i en Ucraïna. Aquesta net que hi ha hagut 2 morts i diversos ferits en sud del país, segons les autoritats locals. En mig de la nau ofensiva de Kremlin, Europa segueix pendenta dels moviments de l'exèrcit rus a prop de les seves fronteres, d'empuix de la incursió de drons russos en espai aèria de Polònia i Romania. Més, mentre l'OTAN vol reforçar les seves defenses orientals, membres de l'Aliança Atlàntica, com a Turquia, Hongria o els Estats Units, assistiren la setmana passada a maniobres d'exhibició de l'exèrcit rus a Bielorrus, convidat per Bielorússia. La presència nord-americana representa un nou apropament entre Donald Trump, el líder bielorrus Alexander Lukashenko, que en els darrers dies ha acceptat alliberar 52 persones retengudes en son país. Encara d'una crònica internacional, 3 morts en un nou atac dels Estats Units contra una embarcació en aigües de Caribe pròximes a Venezuela. Donald Trump assegura que eren narcotraficants que portaven droga entre els Estats Units i les ha qualificat de terroristes. Nicolás Maduro persuita que Washington premanís i una agressió contra el seu país. Buenos Aires, Joan Biosca.
Tercer incident amb una llanxa al mar Caribe en 5 setmanes i segona vegada que esclata pels aires una embarcació suposadament de narcotraficants, tots ells morts. És la versió de la Casa Blanca que ha deixat clar que pensa perseguir els càrtels per mar i terra.
When they come by land, we're going to be stopping them the same way we stop the boats.
Ho deia Donald Trump, a qui sentíem, el president dels Estats Units des de Washington. El president de Venezuela, Nicolás Maduro, des de Caracas, parlava d'un conflicte bèl·lic ben a prop, abans de conèixer aquest nou atac amb un míssil al mar Carib.
I també s'ha referit a aquest cas de manera contundent al president de Colòmbia, Gustavo Petro, que ha qualificat d'assassinat l'atac dels Estats Units.
Así lleven cocaína, matar con un misil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada, es un asesinato. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial.
Era responsa de Washington, Nuseta de Morà, i ha eliminat a Colòmbia de la lista de països que lluiten contra el narcotràfic. D'altres notícies d'aquesta maitiada, més pròximes, 15 persones que han estat evacuades, un que hi ha d'Amerides Leugès, per esbausa de part d'un bloc de pisi en Sallent, en Bages. Poc abans de la lluia de la maitiada s'ha esbausat un tresor pis d'un edifici de 3 plantes en carrer Secretari Bonet d'aquesta ciutat. 5 dotacions dels pompiers de la Generalitat hi han intervengut, ja que 2 vegis han demorat atrapadi. Fins final, les han pogut rescatar sense danys. És un que un vegin ha patit ferides de caràcter lleuger. El bloc tot i una demorata afectat pels problemes estructurals, de moment els vegis no poden tornar a casa seva. Abdelà dels pompiers també hi han intervingut els Mossos i el sistema d'emergències mèdiques. I també volem destacar que el govern nomentarà el primer director general d'intel·ligència artificial. Serà Jaume Miralles, enginyer tècnic de telecomunicacions, enginyer superior en electrònica. En organisme se creu en Junsega i ara se met en marxa. En la direcció general d'intel·ligència artificial, eficiència donada des de l'administració, hagués dit nom sencer, treballarà en 2 vies. Que l'intel·ligència artificial servisquen a millorar els tràmits burocràtics de guanyar eficiència en l'administració i que s'incorporen dia a dia dels treballadors públics que se dediquen a treballs administratius i de servicis. S'estan en les formacions a funcionaris, però amb el que aprenen a crear eines de suport que les permeten automatitzar treballs habituals de son mestier. I abans de rebre en va en motor aviat, vos diem que el govern espanyol revisarà ara en alta la previsió de creixement econòmic en Taiwan i la plaçarà per deixuix del 2,6% que era previst. Pedro Sánchez, que anuncia a UAG de One del grup parlamentari socialista, i avui se presentarà en amassada del Consell de Ministres. Aquesta millora de l'evolució de l'economia espanyola coincidirà amb les previsions econòmiques que avui també presentarà el Banc d'Espanya.
Tostem en aranès.
I ara que hi tens, entra a rebre en va hagués darrer motor aviat d'er hostiu d'en Xavi Gutiérrez.
Tostem en aranès.
I no motor aviat, Xavi, què dits com?
S'amaga ni un enunciat suposadament contradictori que dits a tau. er establiment de l'és completament hermètic e que, paradoxalments, deuris més obrers. A d'avui, si és letres.
És responses a d'aquest motor aviat que cercam que les podetge contostem o ben mitjançant el correu electrònic aran@3cap.cat o ben a través d'un missatge de WhatsApp en telèfon mòbil 607 07 09 09. Com m'ha dit aquest motor aviat de setembre, Xavi?
Dits a tau, el establiment de les completament hermètic e que, paradoxalment, deuris mesures de sies letres.
D'on era responsa, que arribarà en els dies que vien, dilleu ja dama era sasunga de et maiting d'aran començada. Ha deixat, Xavi.
Ha deixat alguna pensada.
Et maitín d'erustiu.
D'un 5 minutes en tabarra aquest darrer maitín d'aran d'erustiu. Demà a d'aquesta hora ja s'haurà metut en marxa aquest nau 3 Catinfo, era nau en merca que hauràm Catalunya Informació i també 324 era web, era aplicació dels informatius d'aquesta casa també s'amassen a d'aquesta merca.
3 Catinfo.
D'on això i un tastet de com sonaran les sintonies era nostra, que també canviarà i se la volis escoltar. Demà, a Cundà des Weite, d'en Maitín, que ho ets i ho cita, d'en Maitín d'Aran i haurà d'informació en aquest d'un demà que condarem d'en la presència de la síndica d'Aran, Maria Vergés, enta, ara que ha arribat a l'Equador, d'aquest mandat, d'un parlar d'aquests dos anys que havien de passar i de això que demore d'aquesta legislatura. Seguim encara amb cauque a punt més, entre parlar, per exemple, de fotografies. Pramuquer, expresident Pasqual Maragall, protagonitza i exposició que s'acaba d'inaugurar en Mallorca. Si ven fotografies, etes per Madés Maragall, d'empius que li diagnostiquessin era Alzheimer. A través d'aquestes fotos, l'expresident pretenia contrarrestar era perta de memòria provocada per a malaltia. Era exposició una visitada, nostre corresponsal en les illes, Bruno Fortea.
Mai havia estat aficionat a la fotografia, però la seva filla Cristina explica que això va canviar amb l'aparició dels primers mòbils amb càmera i, sobretot, arran del seu diagnòstic d'Alzheimer.
Per ell va ser com un joc recurrent, diguéssim, d'anar fotografiant tot el seu entorn, tot el que per ell era important o tot el que li cridava l'atenció.
A l'exposició hi ha molts autorretrats. Abans que es popularitzés la paraula selfie, Pasqual Maragall ja es feia fotos de si mateix aprofitant el reflex del mirall del bany o de les finestres. I això té una explicació.
En alguns casos, els malalts d'Alzheimer acaben no reconeixent-se al mirall i això fa que tinguin molta por, perquè de cop veuen aquella persona allà davant que no saben qui és, no es reconeixen. No és el cas del meu pare, eh? Però jo crec que en aquell moment ell, pues, d'alguna manera, volia recordar la seva imatge.
Però Maragall va fer tota mena de fotos. Paisatges, grafitis al carrer, objectes... També hi ha escenes tendres mentre juga amb la seva neta, fa la sobretaula amb els amics o dina amb la seva dona, Diana Garriga. Rigosa. És la vessant més íntima de l'exposició, segons la comissària Teresa Montserrat Sala.
Moments viscuts amb les persones que ella estimava, amb tot allò que ell veia, perquè volia, doncs, conservar aquest record, no? Quan sabia que la seva memòria s'aniria esborrant.
La mostra es pot veure fins al febrer de l'any que ve a Llucmajor, a Mallorca. S'ha instal·lat al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.
I arribem a la recta final d'aquest programa. Breu repàs a l'agenda d'aquests dies que comença amb presentacions de llibres. Aquest dijous, en tassies de la tarda, en la Biblioteca de Salardú, serà la presentació del llibre que arribarà a Arturo Calvetó, Cenizas bajo la nieve. Aquesta ell i la novel·la de l'autora francesa René Celia Ubiaca, que naixien en 1900 i morien en 1980, a una d'una explicaue que a mitjans dels anys 50 del segle XX les cases de Dossau a Montgarri sigueren d'una abandonades. I tota aquesta història que porteca a una de les protagonistes entre París. Arturo Calvetó ha revirat aquesta novel·la a l'aranès amb el títol Cenizas bajo la nieve, que se presenta aquest dijous tassies de la tarda. En més presentacions, dissabte dia 20, tassí està bé, en aquest cas en la llibreria Alquímia de Viella, se presenta El mar no se rompe, d'Estefania Pedarrós, i la novel·la contemporània Si us equivocasse tocatxuns e tornar a escollir-se d'una serà aquest dissabte en la llibreria Alquímia. E dimenge era pregària de la Mai de Diu de Set Banys amb diverses activitats que serà de mi a Jesuïda a pe des de la Mola de Salardú i també jo a Jesuïda a pe per Camín Viell de Meramisa, nou nou a la Mai de Diu des Banys i dinar popular, els tíquets 5 euros per a venda en ajuntament en quiet dia des de nau i en concert amb Amelo de l'Havana en la tarda. Demà que hi tornem, demà que comença la nova sesonga de Maitín d'Aran. Demà conversa amb la meva síndica Maria Vergés. Adeixats, bon dia.